chuli.
Oh, ya el buscaré, ya el buscaré. Qué guay.
Y aunque no es asiàtic, però està molt recomanat i veig que molta gent asiàtica també se'l llegeix, com... Sí, és molt conegut també. Que és la Biblioteca de Mitjanit, que jo em sembla que l'he escoltat per
jo
algun lloc.
Jo crec que el tinc a casa, però no me l'he llegit. És que jo sóc molt de comprar llibres per impulso i després tardo molt en llegir-los. Llavors, bueno, pues estoy en ello.
Así como pequeño de esto, és una dona que entra a una biblioteca i entre la vida i la mort és com que on pots provar totes les vides que podries haver viscut.
Ostres!
Plan, xuli, guai.
Els ulls i sent que brota del pit un pensament revolucionari o una bella història. Tria una opció perquè passarà pels teus dits i sortirà en forma.
Benvinguts a una nova edició de Moure Soroll, un espai de música inconcretament inusual que compartim cada setmana des del Prat Ràdio, Ràdio d'Espí i Esplugues FM, i on convidem a bandes i músics, ara m'ha sortit en anglès, a presentar els seus projectes i les seves noves publicacions. Per això avui contem amb la visita als estudis del Prat Ràdio de l'Enric Mont perquè ens parli de l'Ecoc i ens presenti algunes cançons del seu nou disc titulat Sucre. Enric, benvingut a Moure Soroll.
Hola, bona tarda, merci per convidar-me.
Gràcies a tu per venir. Tot un plaer que vinguis en persona a explicar-nos coses sobre aquest disc que ens ha agradat força.
Em costa poc desplaçar-me, i sobretot si és per una ocasió així, no? De compartir tota aquesta música.
Doncs l'Ecoc és el teu projecte musical on comparteixes les teves cançons. Quan va començar l'Enric Mont Músic i quan va esdevenir l'Ecoc?
Clar, jo fa molts anys que vaig començar a tocar, no? El meu primer projecte va ser Medusa Vox, que va començar cap al 2010, una cosa així, i llavors aquest projecte de banda doncs es va acabar com de forma natural i va començar aquest viatge més personal que és l'Ecoc el 2024 amb el primer disc de Sola Grasso del Gel. L'any passat va ser un EP i ara estic presentant aquest segon disc de llarga durada, que és Sucre. Llavors realment ha sigut molt fructífer aquest període i he redescobert doncs una part de mi que potser en el grup anterior no havia explorat, no? Que és les meves arrels, tant catalanes com franceses, perquè al final aquest projecte doncs és més això, introspectiu i buscant una mica inspiració en l'identitat i en les memòries de la infantesa.
Aleshores entenc que el grup on estaves abans de començar el teu projecte no té res a veure estilísticament amb el que fas ara.
No, abans era un projecte més rock, no? Influenciat per grups britànics com Arctic Monkeys i així. I ara és un projecte molt més pop, no? No hi ha gaire límits dintre del que fa l'estil, no? És difícil per mi categoritzar-ho d'una forma perquè al final passen moltes coses en les diferents cançons. Hi ha parts que són més cantautorials, hi ha parts que són més electròniques, parts més soul, però definitivament m'he allunyat del rock, no?, amb aquest projecte.
Quins músics t'han acompanyat a l'hora de gravar les cançons publicades al llarg de l'existència de l'Ecoc i què han aportat a la teva música, al teu projecte?
Jo sóc una persona molt afortunada perquè els músics que m'envolten són amics. Llavors, en aquest particularment hi ha l'Emili Bosch, que ha tocat els sintes i ha produït el disc. També hi ha l'Aleix Bo, que ha fet les percussions, que aquí han agafat un paper més central, sobretot en aquest disc, no Sucre. Llavors hi ha Marcus Codolà, que toca la bateria, i llavors en Pedro Campos ha gravat els baixos. També ha estat produït per en Jordi Mora, aquest disc, i jo he posat les veus i guitarres, i aquests mateixos músics són els que m'acompanyen en directe, no? Menys en Pedro Campos, l'Emili Bosch toca el baix, i també hi ha la Naima Ventura, que toca els teclats en directe. Llavors, tota aquesta gent ha anat xocant amb el projecte i m'acompanyen el dia a dia.
Mm-hmm. T'han acompanyat des del primer disc publicat?
Sí, sempre ha sigut la mateixa banda, sí.
Mm-hmm. Molt bé. I per què vas triar el nom de l'Ecoc pel teu projecte?
Al final era una declaració d'intencions, no? De dir, deixo aquest projecte de banda i començo un projecte en solitari i poso el cognom de la meva mare, no? Que és el meu cognom francès, l'Ecoc, com una mica això, avisant que això serà un viatge més introspectiu i que reconnectarà amb unes arrels que això que no havia utilitzat anteriorment, i sobretot utilitzar el francès a l'hora d'escriure també algunes de les cançons, no?
Mm-hmm. Et sembla que escoltem ja una primera cançó del disc? Quina...
Que això és el que vol la gent vol escoltar música.
Sí, i a nosaltres també ens agrada compartir unes quantes cançons perquè qui no et conegui, mm-hmm, doncs sàpiga què és el que ofereixes, no? Mm-hmm. Quina cançó els presentes?
La que, no sé, la que vulgueu, si
voleu. No, aquí el convidat sempre tria.
Ah, sí, haig de triar, sí, vale, vale. Doncs quasi que començaria amb la primera del disc, que és Parapens, i obre aquest disc que es diu Sucre.
Què ens pots explicar d'aquest tema?
Aquest tema, doncs, al final parla d'un dels pilars fonamentals d'aquest disc, que és la llibertat. Llavors, és una llibertat innocent, una mica cruel, potser, que tots hem tingut en el moment de l'adolescència, fora de jurisdicció, i on les idees tenen espai per córrer, no?, sense estar sotmeses a cap estructura de la societat encara. Llavors aquesta cançó intentava reflectir una mica això.
Doncs l'escoltem aquí a Moura Soroll, Parapens, de l'Ecoc, i després seguim xerrant amb ell.
No ho sé. No ho sé. Vaig tan repès i em sento bé sense carta ni farcell.
Estic femina al meu braç.
Doncs hem escoltat aquesta primera cançó del disc Sucre, de Lecoq, que ens visita avui aquí al Preràdio, i era la cançó que obria aquest treball, Parapent. I seguim xerrant amb l'Enric, que ens acompanya. Lecoq ha publicat des del 2024, com has dit tu abans, dos àlbums i un disc de sis temes. Et consideres un autor prolífic, donant el poc temps que ha passat entre el primer i aquest últim?
Sí, és que a vegades penso que potser no hauria de ser tant, però ho pensava fa un mes, quan just estava, no, a punt de presentar aquest disc, i ara ja tinc ganes de fer-ne un altre. Llavors, bueno, potser és la meva forma de ser, i de moment aquest ritme no em molesta, diguéssim. O sigui que endavant, a fer discos a tope.
Molt bé. Per nosaltres encantats, no? I bé, Sucre és el títol del teu nou disc, un treball amb un estil molt diferent als anteriors, doncs has passat a crear ritmes i melodies que s'acosten més al neo-soul, amb guitarres més funkies, com hem vist amb aquesta cançó, i donant més protagonisme als sintetitzadors. Com has viscut aquest canvi i què s'ha mantingut en aquestes cançons del que havies fet abans d'aquest àlbum?
Clar, hi ha una diferència per mi molt important, que és que en el primer disc hi ha unes cançons que ja estan molt fetes i llavors ve una producció electrònica a sobre, i aquí en canvi ja hi ha una intenció des de l'inici de voler fer alguna cosa molt més rítmic, de deixar la guitarra de banda, intentar composar a partir de ritmes de bateria i baixos i sintetitzadors. Llavors això ja era una mica inevitable que arribés a un port diferent, no? Ha sigut una transició, diguéssim, una mica dura, perquè al final era un terreny inexplorat per mi, però també alhora quan estàs perdut fa que acabis trobant o que acabis anant a parar a llocs diferents, no? Llavors ha sigut dur, però ara vist en perspectiva estic molt content d'haver buscat una nova línia sonora dins d'aquest projecte.
Continues, Enric, considerant-te un cantautor, o aquest nou disc ha fet canviar la teva visió de la música i de com vols que et vegin els que t'escolten?
Bueno, al final jo crec que hi ha l'autoperspectiva i com et veuen els altres, i moltes vegades divergeix, no? Potser hi ha gent que considera que encara hi ha aquesta part cantatorial dins les cançons. A mi no m'importaria no perdre-la, o sigui, crec que al final, tot i anar cap a un lloc potser més ballable i electrònic, no deixen de ser cançons rodones, no? I aquesta és la intenció a l'hora de crear-les. Potser en un futur espero una mica aquest fil, però de moment crec que conservo aquesta etiqueta.
Escoltem un altre tema, que tenim ganes. Quin es presenta, Sara?
Posem una cançó en francès, doncs, ja que el cel de just on estem ara està transitat per llengües de tot el món, doncs crec que podríem posar-ho en francès. Si et sembla, hi posarem A l'abordage. Aquesta parla d'uns nens que viuen refugiats al bosc i que un dia, doncs, decideixen sortir i envair la ciutat i destruir tots els símbols que representen la nostra societat, no? Ja siguin les estructures del poder o del diner, i etc. Llavors crec que pot ser guai ara posar aquesta cançó, A l'abordage.
Doncs escoltem aquí a Moura Soroll.
Avec un esprit pur, ils vivent un temps.
Doncs acabem d'escoltar el tall número 7 d'aquest disc Sucre de Lecoq, que ens visita avui a Moure Soroll. Per què has titulat aquest disc amb la paraula sucre i com es relaciona amb el concepte del disc?
Doncs això, clar, per mi ja és una declaració d'intencions, no? Fins ara havia tret com títols que es traduïen en català i en francès, i aquí a Sucre em serveix per les dues llengües, llavors ja hi ha aquesta declaració d'anem a fer un disc com més directe. I al final les lletres aquí parlen de l'exploració de la pubertat i de l'adolescència, no des d'un punt de vista de la nostàlgia, sinó de fer una mica d'investigació psicològica, filosòfica, d'entendre en quin moment comences a xocar, no?, amb aquests pilars de l'amor, el poder, la religió, etc. I llavors per mi Sucre representava aquest futur promès, inabastable, doncs, que em venien en aquell moment, no? I jo em sentia una mica com un escarbat intentant seguir aquests camins del sucre, no? Llavors, per mi representava bastant bé això, tot el concepte del disc.
Mm-hmm. Molt bé. Mm. I a partir de quines experiències pròpies o alienes, reals o imaginàries, has creat, Enric, les lletres de les cançons de Sucre?
Clar, parteixen una mica d'això que dèiem, mm-hmm. I llavors al final inevitablement acabes parlant de coses paral·leles, no? Hi ha cançons que parlen més de la crisi de la identitat d'aquell moment o de la metamorfosi del propi cos al moment de la pubertat, però tots són petites càpsules i moments, alguns de patiment també d'aquest moment de la vida, no? I això, sí. Mm-hmm.
Les lletres de les cançons de Lecoq estan escrites en català o en francès. Com decideixes quina serà la llengua utilitzada en cada tema?
Al final em surt de forma natural, perquè jo penso en les dues llengües, no? Llavors, sí que a vegades per ajustar, no? Dir, ostres, me n'han sortit moltes en català i tal, doncs m'he de fer-ne alguna més en francès, però realment no hi ha una decisió al darrere. A vegades, en funció dels acords o l'harmonia, doncs em porta més a cantar-la d'una forma, o sigui, amb una llengua que amb l'altra, però no és algo molt premeditat.
Mm-hmm. Molt bé. I anava a preguntar una altra cosa, però ara no recordo. Si vols, escoltem un altre tema.
Sí.
I després seguim xerrant de més coses sobre aquest disc, que tenim curiositat per saber quin tema triaries ara.
Doncs mira, ja que estàvem parlant de lletres, per mi aquesta és una de les més dures i per això vaig necessitar l'ajuda d'en Roger Mas també per cantar-la, que es diu Amazona, i al final està inspirada en el llibre d'en Jordi Cussà, Cavalls Salvatges. Llavors parla una mica de l'heroïna. Llavors aquest es diu Amazona.
Doncs escoltem aquí a Moure Soroll aquesta cançó de Lecoq.
Després de morir sóc un altre animal. no et falti de res, jo reneixo cavall. Dona'm tempesta, vull anar de pressa, aixeco pols, vaig desbocat. Dona'm tempesta, vull anar de pressa, aixeco pols, vaig desbocat. Sobre un sofà carinyós, vols sentir-te immortal. Els cabells al vent, les pupil·les en blanc. A cavall meu no hi ha res que no pugui saltar. Res és per sempre, morim abraçats. Surten ortigues del nostre braç. Res és per sempre, el líquid dels teus ens s'ha despuntat. Res és per sempre, que van que em fugin els regnes. La lluna a les teves venes, sóc la teva sang. Res és per sempre, que van que em paguen sol vespre. Ens hem de dir
seguim aquí a la sintonia del Prat Ràdio, Ràdio Espí, Esplugues FM. Estem escoltant cançons del nou disc de Lecoq, que es titula Sucre. Aquesta era Amazona, amb la qual comparteixes protagonisme amb el Roger Mas, com has comentat tu. I en aquest disc també hi ha altres participacions, no?
Sí, és el primer cop que faig col·laboracions. Hi ha en Roger Mas, que ha sigut una superexperiència. No el coneixia personalment. A més, crec que al final el xoc de textures entre les nostres veus doncs, ha quedat, bueno, com jo ho esperava, no? Que això moltes vegades no passa. I sí, hi ha un altre amic que també forma part d'aquestes col·laboracions, que és en Pau Ahir, alias Folk, que canta en un interludi, no? Es diu Treuma. I hi ha una artista francesa que es diu Mouguea, que és de París, que la vaig contactar per internet, no ens hem vist mai en persona, i va acceptar doncs, cantar una de les cançons d'aquest disc en francès amb mi, i va ser divertit perquè al final anar a buscar algú així a porta freda no és tan evident. I vaig estar com fent una investigació que va passar per moltes fases, des de demanar a la meva família si tenien alguna amiga que cantés, que, bueno, fins i tot una cosina meva em va dir: tinc una veïna que canta molt bé a la dutxa, i m'ho deia en sèrio, no la conec, però si vols li passo el teu contacte i tal. Llavors, efectivament, vaig parlar amb ella i em va dir: deixa'm en pau, no sé qui ets. I al final, doncs, escrivint artistes que m'interessaven del panorama francès, doncs, ella em va respondre i em va dir: som-hi. Llavors va sortir aquesta última col·laboració.
Mm-hmm. Ara, micro tancat, em explicaves que algunes de les cançons d'aquest disc van ser concebudes en un lloc especial. Mm-hmm. Bueno, i explica'ns una mica com vas viure tot això.
Clar, hi ha un moment en què el fet de composar aquestes cançons a partir de sintetitzadors i baixos i tal feia que no estigués tan còmode a l'hora d'escriure lletres, perquè la mètrica havia de ser molt justa, no? Per també acompanyar aquestes parts més rítmiques i tal. Llavors vaig decidir aïllar-me al Pirineu, al pis d'un amic meu, que per mi ja va ser una experiència com dura, no? Perquè passo molt poc temps sol, m'agradaria passar-ne més, però no sóc capaç. Sempre intento envoltar-me de gent, i això era un exercici d'intentar això, aïllar-me per fer volar encara més la imaginació, no? I em va passar una cosa bastant divertida, que és que quan vaig arribar al pis vaig anar al lavabo i de cop vaig sentir algú que em deia: "¿Qué haces fuera de mi piso? Sal de mi piso." I jo, ostres, surto, no veig a ningú, continua cridant-me una persona, i de cop vaig veure que hi havia una càmera amb altaveus que m'estava parlant. Clar, tot això en un moment en què tu estàs de desconnexió total, no? Posant-te en aquesta atmosfera de composició, i de cop: "Sal de mi piso, sal de mi propiedad, voy a llamar a la policía", tal, no sé què. Bueno, total, li vaig acabar donant el telèfon a aquesta càmera, i ens vam trucar després, i resulta que m'havia equivocat de pis, i que amb la clau del meu amic havia aconseguit forçar la clau de la veïna. Llavors, bueno, va ser com un desembarcament molt catastròfic, ja. I és una de les anècdotes d'aquest disc, no?
Però dius que ja vas concebre alguna de les cançons del disc. Les altres?
Sí, hi ha algunes que ja tenia bastant acabades, i algunes que encara em faltava alguna part o les lletres i així, i em va anar molt bé per acabar precisament aquesta que dèiem, la col·laboració amb aquesta noia francesa, Niu d'Ocell, la vaig fer allà, no? I sí, no, va ser fructífer al final. Ho recomano, fer retiros de tant en tant.
Bé, totes les lletres de les cançons de Sucre estan escrites per tu, Enric, excepte la de Parapens, on comparteixes autoria amb l'Albert Lloreta. Què té d'especial aquest tema?
Clar, per
què,
mi
què
era...
Què m'ha escoltat al principi?
Era una raó més de per les quals faig música, no? Que és per col·laborar, compartir, xocar amb altres persones. L'Albert Lloreta és amic meu des de fa un temps ja, i em semblava com un repte molt petit, perquè sé que aquesta persona escriu molt bé. Llavors, compartir aquesta lletra amb ell era com una forma també d'això, de continuar fent xarxa, de disfrutar de la música, no? Al final. I li vaig passar una mica el concepte, i de seguida ho va enganxar, i vam fer el tema junts. Vam escriure la lletra junts, diguéssim. Mm-hmm.
Però la música de totes les cançons és teva.
La música és meva, sí. Mm-hmm. I hi ha una part que sempre és mèrit del productor, que en aquest cas és l'Emili Bosch, no? I en Jordi Mora, que són els dos productors del disc, i que m'han acompanyat i han ajudat a llimar també totes aquestes melodies, no?
Mm-hmm. Com hem dit abans, aquest nou disc d'Alecoque té un estil força diferent als anteriors. Les teves influències i els teus referents també han anat canviant al llarg de la teva discografia?
Al final jo escolto una mica de tot. Sí que fa anys escoltava molt de rock, ara puc escoltar música experimental, música clàssica, més electrònica, més pop, el que sigui, i al final a l'hora de fer un disc no intento deixar la ment en blanc i no categoritzar les cançons que estic a punt de fer. I sí que a l'hora de pensar el directe potser sí que em venen alguns referents més, no? com pot ser l'SD Sound System, com un soul electrònic més tocat, no? I llavors sí que hi ha molts artistes al panorama català que m'inspiren, no? Començant per Masoni, que el tinc a casa i que és una de les raons per les quals vaig començar a fer música, perquè al final anava al seu local d'assaig, o com poden ser altres artistes que per mi són representatives d'intentar portar els límits de la música catalana a un altre lloc, no? com són la Maria Arnal, com són el Petit Acaril, etc. Llavors tots aquests grups fan que tinguin una enveja sana i ganes de fer música també.
Molt bé. Doncs escoltem un altre tema del disc.
Doncs mira, ja que hem parlat d'aquest d'ocells, que de fet em va passar una altra anècdota que quasi em torno boig, que mentre estava fent aquesta cançó estava escrivint la lletra en una llibreta, i quan em vaig girar per posar play a la música per continuar composant, de cop van aparèixer dos plomes a sobre la llibreta, i en aquell moment vaig pensar: vale, hi ha alguna que no funciona, vés a dormir, demà serà un altre dia. I efectivament aquesta cançó parla d'això, no? De que menges un xiclet màgic i comencen a sortir plomes de la teva boca, i aquestes plomes doncs s'entrellacen amb les plomes d'algú altre i creen com imatges en el cel. Llavors aquesta es diu Nido Azó i és la que canto amb Moguea, aquesta artista de París.
Doncs escoltem aquí aquesta cançó de l'Ecoc, A moure soroll.
quand ma bouche, il n'y a que toi qui peux le voir. Oh, quand on parle, t'es bien sans de moi. Et comme par hasard, tu peux le faire aussi. Tes mots sont de l'art, les astres t'ont choisi. Dans ton lit de plume, le monde peut finir.
Doncs aquesta era una de les cançons incloses a Sucre, el nou disc de l'Ecoc, que ens visita avui aquí a Moure Soroll. Abans has comentat, Enric, que en la gravació vas comptar amb l'Emili Bosch i amb el Jordi Mora a la producció i mescles, i amb el Víctor García a la masterització. En quins estudis es van gravar les cançons i com es nota la participació de tots ells amb el resultat final del disc?
Aquest disc al final va tardar bastant a sortir del forn, el vaig començar al juny i a gravar, perquè composar al final sempre ho fas un any abans, no? I del juny al desembre vam estar gravant. Llavors vaig començar del Suono Moretti, que és l'estudi d'en Jordi Mora, un dels productors, a cursar al costat de la Bisbal d'Empordà. Algun dia vaig anar també als estudis Casalinda, que són els de Calavento, que quan no hi havia disponibilitat en un estudi, doncs em deixaven anar en el seu, i al final vam acabar gravant alguns instruments també als estudis de l'Emili Bosch, que és l'altre productor. Llavors aquí cada productor tenia com el seu estudi per aportar en aquest projecte, i aquest últim estudi es diu Russonic, és a la Bisbal i fa poc que han inaugurat, i serà, bueno, és la bomba, realment és molt gran, s'està superbé, i és un projecte molt, molt guai que han iniciat ara els dos germans, l'Emili Bosch i el seu germà Jordi Bosch.
El fet de gravar-ho en estudis diferents fa que es notin alguna de les cançons? No sé si tots ells han participat en totes les cançons o en algunes, uns sí, amb algunes i altres amb altres.
En Jordi i l'Emili han estat presents a tots els temes, menys a un, que és a l'interludi, que de fet l'Emili em va dir que no el posés al disc i jo vaig ser molt tossut. I per això no el va poder produir, perquè vaig haver de fer d'amagat una mica. Són aquestes coses que hi ha quan tens un productor que és amic teu, que li fas aquest tipus de putades. Llavors, al final ells han participat com a productors a totes les cançons, i també el que deies de com influencia el fet d'estar en un estudi o un altre, jo crec que influencia bàsicament mentalment, perquè el fet de poder sortir d'una zona on has passat tantes i tantes hores fa que de cop algunes coses agafin un color o una dimensió diferent i t'ajudin a tirar endavant. Llavors tenir aquesta sort de poder gravar instruments a un lloc o a un altre fa que el procés també sigui molt més fàcil, no? Des d'un punt de vista això, mentalment. Mm-hmm.
Sucre ha estat editat pel segell Satellite K, una discogràfica barcelonina amb una llarga trajectòria i un catàleg força interessant. Com va començar la relació entre l'Ecoc i Satellite K, i què significa per a tu, Enric, formar part de la seva comunitat d'artistes?
Clar, això va començar amb l'Enric Padescoll, que va venir als concerts i de cop un dia em va proposar de formar part del segell. I per mi tenir un segell, sobretot com ells, que són un equip que treballa, que té passió per la música, que estima el projecte, doncs és el millor que hi ha, no? Jo havia estat a altres segells amb altres projectes, però aquesta relació tan propera no l'havia tingut. Llavors, és veritat que es diu molt que alguns segells, doncs, no realment fan la mateixa feina que tu pots fer, no? Però en aquest cas, jo crec que m'ajuda molt també per això, perquè són persones que tenen molta passió per la música, i poder treballar amb ells, doncs, m'està obrint portes i m'està fent la vida més fàcil, no? Que és el que tot artista vol, dedicar-se a composar i a fer la música, i algunes coses que potser no estan tan al meu abast, doncs que les puguin fer ells, no? De producció, de buscar concerts, etc. La part de xarxes, això òbviament l'haig de fer jo sempre, que és una cosa que malauradament és molt important, no? Ha estat tot el rato promocionant-se sense parar, però també és necessari perquè la gent, doncs, se n'adoni i s'enteri dels concerts i les cançons que fas.
Mm-hmm. Anem per una altra cançó. A quina li toca ara? Què ens explicaràs d'ella?
Doncs ara farem una que es diu Reflex Estany, m'agradaria posar. Aquesta també la vaig composar allà al Pirineu, no? De fet, al costat d'un estany de Puigcerdà, i parla de la crisi d'identitat, també clàssica en aquest moment de transició, de pubertat, d'adolescència, no? De qüestionar-se quina part de la personalitat has de deixar enrere, quina has de potenciar, no? Per poder viure en col·lectivitat, bàsicament. I hi ha una frase al final que diu: els imbècils no canvien mai d'opinió, perquè en aquest cas l'imbècil era jo, i m'ho deia a mi mateix, no? De dir, has de ser més fluid, més apurós, has de ser més tolerant amb les opinions dels altres, i en aquest moment de l'adolescència, no? De que tot és contra tot, doncs intentar això, ser més transparent, d'alguna manera.
Mm-hmm. Doncs això és el que expliques a Reflex Estany, que és el tall número 5 d'aquest disc Sucre de l'Ecoc, que escoltem ara aquí a Moure Soroll.
Tu vas flotant i jo volto al llac, et vull a prop, però no sé nedar. Em faig el dur sota un cel gegant. Vull perpetuar cada petit instant. No puc tenir-te a prop, no puc deixar-te anar. No puc tenir-te a prop, no puc deixar-te anar. Jo mateix em té cruspit. Si em tanco dins, no m'amaguis la clau. Jo no n'apego bé com quan anava gat. Jo no n'apego bé com quan anava gat.
Ja ho deies al final, no? El que ens has comentat abans, no? Ho has repetit diverses vegades perquè quedi clar. A la portada de Sucre apareix una fotografia teva i superposats alguns dibuixos d'insectes, crec que són insectes, no ho sé segur, que també són presents a les portades de dos dels senzills publicats abans del disc. Concretament, No toquem de peus a terra i Parapens, que ja hem escoltat al principi. Qui ha creat el disseny del disc i per què s'han inclòs aquests éssers vius que apareixen amb la, no sé si també a l'interior del disc?
Al final és un leitmotiv que estic utilitzant bastant en la majoria de cançons, fins i tot, que és que apel·lar a la natura quan necessito inspiració, no? Jo vinc d'un entorn rural, llavors per mi és molt fàcil imaginar-me coses a través de, ja sigui això, no? Dels insectes, els corcs, que formaven part de l'últim disc, a Sèpia, que també és un dels temes del primer disc. Llavors sempre hi ha hagut com una recurrència cap als animals i els éssers vius. Aquí els insectes per mi representaven això, no? Aquests éssers vulnerables que busquen una raó a la vida, no? O busquen alimentar-se d'aquest sucre, que és aquest disc, i m'ajudava doncs a imaginar-me a mi mateix, no? En aquesta situació kafkiana, adolescent, com intentant d'una forma anguniosa doncs sobreviure i intentar entendre cap on havia d'anar, no? I el disseny, doncs, en aquest cas la foto és de la foto de la portada del disc de Sucre és de Loiana Inchaunstegui, que també em va fer el vestit que porto, i llavors això va ser retocat per la Laia Alzina, que també va dissenyar doncs el primer disc de Lecoq, i va afegir una mica tot aquest imaginari del sucre, dels insectes, de tot això doncs en el disseny. I efectivament a la portada hi ha aquests 100 peus, no? Una mica trencats, representant aquesta adolescència fragmentada.
i comentaves que el vestit també està fet expressament per a aquesta portada, que també té unes lletres escrites, no? L'americana.
Sí, té un punt així punky. És un vestit com típic negre de ratlles, i a sobre doncs hi ha diferents dibuixos i trossos de lletra que va fer la mateixa Oyane Chaunstegui amb un, semblaria com un guix blanc, però no, és com una pintura blanca, i hi ha com elements, no? Hi ha un cavall, hi ha escarabats, hi ha com tot aquest imaginari del disc resumit a sobre el tèxtil.
També hi ha un altre detall, i és que estàs portant a la mà com una piruleta, no? Això té algun sentit, algun significat?
Una altra vegada fent referència a això, no? aquest futur dolç que et prometen, i que al final dintre del sucre hi ha insectes cristal·litzats, de fet, en aquesta piruleta. Llavors és com que ojo, perquè hi ha molta nostàlgia dintre d'aquest sucre, però també hi ha una part verinosa o agredolça, no? I per mi jugava una mica amb aquesta dualitat, doncs em servia per representar tot aquest període i tot això, doncs, que reflectit en aquests elements, no? Que formen part de la portada, ja sigui la piruleta, ja sigui els insectes o jo, que estic aquí posat una mica com no acabes d'entendre quina és l'actitud, no?
Bé, han aparegut diferents videoclips de temes continguts a sucre en aquest nou disc de l'Ecoc. Qui s'ha encarregat de realitzar-los i quines imatges els acompanyen?
Clar, hi ha un vídeo en directe que va fer amb Marc Cuscó, també molt amic meu. De fet, gràcies, Marc, per deixar-me la moto per venir fins a l'estudi. És ell que m'ha deixat la moto. També hi ha la Marta Verhaeyen i l'Abril Martí, que han fet el primer videoclip, que era el de No toquem de peus a terra. L'Abril també m'ha ajudat a fer altres continguts d'aquest disc. I no sé si em deixo algun vídeo més. Ah, sí, perdona. I un vídeo que vaig fer a la Toscana per un tema que es diu En Pierre i que està gravat allà en un parc, no? Llavors, el bo que té tot això és que són persones molt pròximes a mi i són processos, doncs, que comparteixo amb ells des de l'amistat, i això és molt guai, realment.
Doncs sí. Bé, Sucre és un disc concebut per gaudir-lo en els directes. Com presentaràs aquestes cançons en els concerts que, per cert, començaran el proper 28 de maig, no? O a la sala d'Aut, però crec que tens un abans, no?
Sí, hi ha un primer concert aquest cap de setmana, el dissabte, al Ganxo Tapes a Sant Feliu de Guíxols. Després toco a Tarragona, al Fortí de Sant Jordi, el 23 de maig. I llavors ja hi ha la presentació a Barcelona, que és a la sala d'Aut, això, el 28 de maig, dins del Festival Emprentes. I la veritat és que per mi és el premi més gran, no? Poder treballar en un disc i que tinguis un escenari on poder-lo presentar, i en aquest cas diversos, no? Doncs és el millor regal, perquè realment la música per mi no tindria tant de sentit si no hi hagués la part del directe. Llavors la idea és portar tots aquests temes sense haver de punxar res, no? D'una forma orgànica dalt de l'escenari, amb aquests músics que m'han ajudat a gravar-lo, i sí, intentar, doncs, fer un concert que sigui, que mantingui l'energia a un nivell alt durant tot el seu procés, no?
I després d'aquest concert de Barcelona vindran més, suposo.
Clar, llavors hi ha diversos festivals que jo fins ara no havia entrat mai en aquest circuit, no? I que moltes ganes de que també arribi l'estiu i poder gaudir d'aquests concerts. Ara no me'l sé de memòria, però realment em sento molt afortunat, perquè hi ha molta gent que li ha agradat el disco i ha apostat, no, per portar-me en directe. Llavors, realment, si no podeu venir a la presentació de la sala d'Aut, que jo us ho recomano que vingueu, doncs segur que xoquem en algun altre moment, no? Ja sigui en el Festival Portal Blau, a l'Escala, ja sigui en l'Alt Acústic, a l'Altafulla. Potser ara estic dient noms que encara no em deixen anunciar, o sigui que sou els primers en saber-ho, però segur que ens trobem a algun lloc o un altre, i us recomano que vingueu a veure'm.
Segur que sí. Bé, comentaves que també participaràs en alguns grans festivals. Tu creus que la teva música, o almenys la d'aquest disc, està pensada per presentar-la en grans festivals millor que en sales petites, o no?
Jo gaudeixo molt dels concerts en sala, perquè hi ha una proximitat que és inigualable, i també potser en les coses que havia fet anteriorment hi havia moments així que eren més de això, folclòrics, o més de cabaret, o més de cantatorials, en què necessitava com una intimitat. Aquí la idea és conservar tota aquesta part emocional que m'acompanya tant la composició com amb la interpretació de les cançons, però això, no? Mantenir com una intensitat que que potser també afavoreix el circuit de festivals. Llavors, encara no sé com es desenvoluparà això, no? Però segur que si tenim un escenari amb les capacitats adequades, això pot, aquest disc pot brillar moltíssim en directe, no? En aquest circuit també.
Bé, ens queden menys de 8 minuts. Podem escoltar un altre tema del disc, si et ve de gust presentar-lo.
Sí, podem posar No toquem de peus a terra, que és el primer single que va sortir. També la meva idea de treure aquest single primera, doncs, una declaració d'intencions, no? Avisada que hi haurà unes freqüències més agudes en el que fa la veu, no? Hi ha un falset que fins ara no havia desenvolupat i en aquest tema doncs surt de forma bastant recurrent. També aquests tocs més funkis, brillants, sintetitzadors, etc. Llavors també és el tema que anava acompanyat amb el videoclip que comentava abans, no? Amb la Marta Berghain i l'Abril Martí. Llavors em sembla una bona manera de continuar. No toquem de peus a terra.
Doncs l'escoltem aquí a moure soroll aquesta cançó de l'Ecoc.
No toquem de peus a terra, no toquem a terra, no toquem a terra mai més. No toquem de peus a terra, no toquem a terra, no toquem a terra mai més. No toquem de peus a terra, no toquem a terra, no toquem a terra mai més. No toquem de peus a terra, no toquem a terra, no toquem a terra mai més. Anem llançats, deixeu-nos pas, regalèsia, corre papa, escarbats, sense cap, respira terra, nosaltres aire. Diuen que aquí ja no es pot jugar, però ens escapem de les vostres mans. Aneu plegant, acabem de començar. No toquem de peus a terra, no toquem a terra, no toquem a terra mai més. No toquem de peus a terra, no toquem a terra, no toquem a terra mai més. No toquem de peus a terra, no toquem a terra, no toquem a terra mai més. No toquem de peus a terra, no toquem a terra, no toquem a terra mai més.
Doncs això era No toquem de peus a terra, la primera cançó que vam conèixer d'aquest disc de l'Ecoc, de Sucre, i continuem xerrant en aquests 4 minuts que ens queden de programa amb l'Enric, que és el creador de tot aquest projecte. Abans hem parlat de que havia trigat molt poc entre d'espai de temps entre els 3 discos. No sé si hi haurà un aviat, si tens cançons ja fetes o pensades.
Aviat no, però ja estic començant a remenar l'ollo de veure cap on ha d'anar, no? Una cosa que m'agrada és imaginar-me doncs un punt de partida completament diferent. Llavors ara això ha sigut com una immersió dins aquest moment de pubertat, adolescència, el xoc amb els símbols de la societat, i ara ja estic començant a pensar una mica cap on vull anar. Però no, No vull parlar d'això perquè realment ara toca doncs, defensar aquest disc en directe i les meves energies han d'anar aquí al 100%, no? Mm-hmm. Però sí que sempre hi ha una vena somiadora que va com intentant pensar noves dimensions, nous temes, etc.
Però has pensat cap a on aniràs, si a l'estil seguirà sent el mateix o vols introduir alguna cosa nova?
No, realment, o sigui, estic molt content amb els músics que tinc també i crec que encara podem créixer en aquest sentit. Llavors, per mi no és tant una qüestió de canviar la fórmula, sinó d'aplicar-la a llocs diferents. Llavors, no, ni, tampoc d'estils no em vull posar fronteres, igual que no me n'he posat fins ara. Llavors ja veurem cap on surt el pròxim disc. Hi ha una part que sempre està en mans de l'atzar i me n'alegro que així sigui també.
No sé si amb els 2 minuts que ens queden vols afegir alguna cosa, alguna anècdota o algun relacionat amb el disc.
No, més o menys això, o sigui, fer un disc a vegades no es transmet prou, no? Són processos molt llargs, a vegades conscientment dolorosos, no? Per poder treure el millor d'un mateix i que són molt efímers. Llavors realment poder tenir espais com aquest per poder parlar d'una cosa que tan efímera i allargar-la i poder-la compartir així, doncs és dels millors regals que hi ha, no? Llavors realment agraeixo que m'hagi convidat avui també.
Per nosaltres és un plaer que estiguis aquí i que ens hagis explicat tantes coses. És una manera de comprendre millor les cançons d'un artista i què és el que hi ha darrere, com ha costat de fer-ho i la il·lusió que hi poses amb ell.
Ara només us espero als escenaris i espero que ens tornem a trobar aviat.
Doncs estarem pendents de totes aquestes dates que has comentat i de moment doncs, tenim el disc, que recomanem que s'escolti de la primera a l'última cançó. No sé si tu és partidari també d'això.
Sí, sí que en el passat he fet algun disc que era més paisatgístic o més lineal, no? En aquest sentit, doncs que hi havia un fil conductor que es lligava entre els temes. Aquest no ho té tant, però sí que és veritat que totes les cançons tenen recursos que es van repetint i que fan que totes siguin una sola peça, no? Per mi. Per exemple, hi ha un element que abans comentava que són les percussions, que són molt centrals en aquest disc i que a cada tema doncs ja van recordant, no?, una mica aquest joc que per mi queda representat en aquest espai sonor de les percussions i si us hi fixeu a cada cançó hi ha una percussió diferent, no?, que flota per allà.
Doncs Enric, ens queden ja uns segons. Moltes gràcies per venir i per explicar-nos tantes coses. Enhorabona pel disc, ens ha agradat molt i esperem veure't en directe i...
Moltíssimes gràcies, sí, merci per seguir-me.
I si vols tornar a presentar-nos noves cançons, aquí estàs convidat.
Perfectíssim, merci.
Una abraçada.